Ràdio Estel. Pol Marçat posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ràdio Estel.
Per la vesprada del dissabte, el millor del millor del millor de la setmana de Camins. El millor.
Camins.
Tornem a la càrrega en aquesta ocasió amb el Camins, edició de Very Best Of de la setmana. En rigorós fals directe, enllaunats com a olives o carxofes, però tenim el mateix objectiu. Acompanyar-vos, informar-vos i entretenir-vos. Ara us damos de lo bueno lo mejor. Foldi Paula. Bona vesprada, aquest dissabte 21... No passa res, no cal editar-lo, Paula, la vida és així. Bona vesprada d'aquest dissabte 21 de maig del 2022.
Avui, per començar els camins,
recuperarem Aure Farran, de l'associació Huelles Compartides, una iniciativa que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones oferint-los la companyia d'un gos, un animal de companyia. Dijous ens va explicar com això afavoreix els vincles afectius, l'ajuda emocional i la companyia. Amb un testimoni directe ens va acompanyar també el Giorgio i ens va explicar una d'aquestes històries de superació que de vegades ens colpegen aquí al Camins, així fort. Ojut, que és una gran entrevista.
I arribarem a les 9 de la mata.
Àngel Miret, que ens va portar com cada 15 dies la seva galàxia, galàxia Miret, mai millor dit, de notícies particulars diferents escollides amb el seu criteri estupendo. L'Àngel, que mai es cansa, en sap a poc, mireu el que us dic.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Això és Camins, la Macedònia de la Ràdio, edició cap de setmana, llaunada i refrescant, que no ens vindrà gens malament, que comiencen los juegos.
Camins.
Giorgio Sola, bona vesprada.
Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Bona sera.
Bona sera, sí.
Bona sera, Giorgio, perquè tu dónde naciste?
Jo nací a 5 quilòmetres de la Suïssa, en Itàlia.
Ah.
I com tengo madre italiana e padre... madre italiana e padre suizo,
vale.
Però soy suizo de nacionalidad.
Eres suizo, però el acentillo es muy italiano.
La suiza italiana.
Vale, suizo-italiano.
Sí.
Giorgio, has vivido en la calle.
Claro.
Has sido una de estas personas que conocemos como sin techo. ¿Qué nos puedes explicar de esta experiencia?
He vivido 4 años y medio por la calle en Barcelona.
Sí.
Y fue una experiencia que me cambió la vida radicalmente.
Uh-huh.
Y hasta que ahora trabajo... nella Fondazione Arrels, nel Centro Biert, nell'equipo del Centro Biert, che è la prima accoglita per la persona che sin hogar o persona in stato di povertà, refugiados, e accogliamo tutta la persona che llega al Centro Biert.
Gran lavoro, la della Fondazione Arrels, claro. Que son amigos de esta casa.
Sí, muchos equipos, sí.
Muchos equipos. Sí. Mucha soledad también, imagino, en este tiempo, mucho sufrimiento, ¿no?
La calle... diciamo che il sufrimiento mayor è la soledad,
sí.
Es la falta de seguridad,
claro.
La falta de un sitio donde poder de verdad descansar, cerrar los ojos y decir descanso sin miedo. Eso no pasa, porque está mucha violencia por la calle, mucha gente que anche ora passa diario, che llega una persona al centro abierto che durante la notte soffre di maltratto, lo pegan anche con palos.
È incredibile.
Es muy claro, la scusa è che dicen che vanno a rubar. Ma io la pregunta che hago sempre è che pensa di incontrar de valor a una persona que vive por la calle.
Claro.
Si tiene sueldo, se compra un hostal o alquila.
Es crueldad, es crueldad.
Esa es violencia pura.
Violencia pura.
Violencia pura.
En la propia Barcelona, es increíble, Giorgio, lo que me estás contando. Entonces, yo cuando hemos tenido... No eres la primera persona que ha tenido esta experiencia de vivir sin hogar,
¿sí?
De vivir en la calle, y han pasado por este programa. Y una cosa que se repite en estos testimonios vuestros es la sensación de invisibilidad, de ser invisible a la sociedad, al otro, excepto para cuando sois objeto de violencia. Y para todo lo demás, esa sensación de estar perdidos, como sí. si no tuvierais, estuvierais solos en el mundo cuando veis pasar la vida a vuestro alrededor, ¿no? Constantemente.
Ahora, no es... vivir por la calle no es solo el miedo de vivir, de dormir por la calle, porque vivir por la calle no es solo dormir. Dormir es la noche, pero el día es más largo que la noche. Es mucho más largo.
Sí.
Y es mucho más complicado llenar el tiempo también. Claro, una persona que vive por la calle en Barcelona tiene que desplazarse mucho de un sitio a otro por ir a los recursos. Todo tiene un comodoro, por ejemplo, claro, en paralelo. Claro. Muchos lo tengan en otro sitio afuera.
O una ducha o lo que sea.
Por cada cosa son kilómetros y kilómetros andando.
Sí, sí. Y cada día es una vuelta a empezar.
Claro, cada día...
Es un reto cada día.
Yo digo siempre que cuando vivía por la calle comía tres veces con lo que como ahora que estoy en un piso, porque era ir andando todo el día para conseguir algo por sobrevivir.
Sí.
Porque no es vivir. No tener la idea de mañana que tengo, que voy a hacer, no tener el día de hoy es muy complicado.
Exactamente, muy complicado. Pero tenemos luz también, mucha oscuridad en tu experiencia. Pero también mucha luz, porque además es un reverso que es complementario. Sin oscuridad no hay luz. Y evidentemente la luz te ha llegado a través de la Fundación Arrels y esta oportunidad de salir adelante que tú has sabido aprovechar. Y también con Kofi. ¿Quién es Kofi?
Kofi es todo.
Te cambia el tono.
Allora, Kofi es mi familia, es mi compañía de vida.
Sí.
Yo amo los perros, siempre.
Sí.
Y desde siempre... Vivo con mi perro, pero pienso de vivirlo en modo inteligente.
¿Y esto cómo es? ¿Cómo es?
Amar a los perros no te implica que no puede amar la persona. ¿Okay?
Me gusta el matiz. Porque hoy en día este matiz se hace poco, ¿eh? La gente que es amante de los perros parece que desprecia a las personas.
Pero,
es compatible, en la nariz.
Pero en esa tierra todos hemos... hijo de alguien, ¿no?
Sí.
Quindi penso che todo la persona, claro, ahora se dice que también los animales de compañía, perros, gatos, son animales sencientes, que tienen quindi un sentido, sienten emociones, pero tenemos que acordarse que una persona tiene conciencia.
Eso es.
Que hay una
diferencia. Pero bueno, me ha gustado mucho este tono nuevo que le has dado a la conversación,
claro,
hablando del perro.
Kofi me ha abierto las emociones.
Sí.
Yo he empezado a vivir a 45 años más o menos, cuando encontré a Kofi, que tenía menos de 3 meses. Y me ha abierto las emociones, he empezado a vivir en modo diferente, aunque con todo el sufrimiento de la calle. La mirada de las personas que a veces te duele mucho, que una palabra dicha malo, pero la mirada así como, ¿sabes?, de desprecio,
sí.
Duele mucho más que una palabra que no es dicha.
Giorgio viu la seva vida acompanyat d'aquest gos, de Kofi, que també li ha fet. És l'experiència que proposa una plataforma que ja és amiga del programa. Es tracta de Huelles Compartides,
sí.
Una iniciativa que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones, oferint-los aquesta companyia, la d'un gos, afavorint així els vincles afectius, l'ajuda emocional i la companyia. Giorgio és un clar exemple de què funciona. En seguida vuelvo a ti, Giorgio, que tengo también ganas de que me sigas explicando, però ara ja podem saludar la Aurea Ferran. Aurea, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Bueno, la primera pregunta que et formulo, ara dic qui eres, però tu tens gos, Aurea?
En tinc dos.
Tens dos, No un, sinó dos. Claro. Molt bé, fantàstic. Aurea Ferran, pertany a l'associació Huelles Compartides, que treballa, com deia, per millorar aquesta qualitat de vida de les persones, oferint-los la companyia d'aquest animal, afavorint així aquests vincles i tot el que comporta. També promouen l'adopció responsable de gossos i altres animals de companyia. És això el que feu, Aurea? O com definiries la vostra associació amb les teves pròpies paraules?
Doncs ho has explicat molt bé, però sobretot ara ens estem centrant molt en el que és la sensibilització i donar a conèixer aquest vincle tan maco que s'estableix entre sí. persones i gossos, i el Giorgio i la Coffee són un clar exemple. Per això fa un temps que hem posat en marxa una campanya que es diu Vínculos queden vida, amb la qual volem retratar exactament això, no? Aquesta relació tan especial que s'estableix entre la persona i el gos, centrat especialment en col·lectius amb certa vulnerabilitat, perquè la gent entengui, no?, la importància que té o la transcendència que té per a aquestes persones la convivència amb un gos, que són, com deia el Giorgio, una mica la seva família, el motiu que els fa sortir de casa, el motiu que els anima a tirar endavant, i de vegades els que, les persones que no tenen gos no són conscients, no?, de la importància que té compartir la vida amb un gos, i crec que és important que ho sapiguem, i amb aquests testimonis com el del Giorgio o els que hem fet anteriorment, sí. crec que ho estem posant de manifest i estem ajudant també a sensibilitzar sobre aquest benestar emocional, sobretot, que comporta per una persona en situació vulnerable poder compartir la vida amb un gos.
Uh-huh. Escolta, t'he rebatejat com a Àurea, però és Aure, eh?
Aure.
Faig una fe d'errores, que jo, és un clàssic d'aquest programa, he de fer cada 5 minuts he de fer una fe d'errores. Escolta una cosa, Aure, quins beneficis, més enllà dels evidents, pot tenir sentir la companyia d'un gos per a les persones?
Doncs la veritat és que estudis científics tenen demostrant durant els últims anys que els beneficis són múltiples i en diversos àmbits. Sí. Començant per la mateixa salut física, el fet de tenir un gos ens ajuda a sortir de casa. Més que ens ajuda gairebé, ens obliga, no?, perquè el gos té la necessitat de sortir, de fer exercici, i això ens obliga a nosaltres a sortir. Per tant, tot això millora el nostre estat físic, i de retruc s'està comprovant, i científicament hi ha molts estudis que ho demostren, que millora el nostre estat de salut, cardiovascular, etcètera, etcètera. I a banda, i sobretot, aporta beneficis psíquics i emocionals, perquè un tema que avui ens preocupa molt a tots, com és la soledat no desitjada, doncs la podem pal·liar una mica amb la companyia d'un gos. Un gos sempre el tens al costat, no et jutja, t'acompanya. Quan tu estàs de baixada, ell ho nota, ho percep, i de seguida intenta que et pugi l'estat d'ànim. Per tant, és que els beneficis són moltíssims. Ara, com a contrapartida, nosaltres com a persones, per agrair-li tot això, el que hem de fer és tenir cura d'aquest animal, donar-li totes les necessitats que tingui, cobrir-li, que no només a vegades també sortir a caminar i que pugui fer les seves necessitats, sinó també una sèrie de necessitats afectives, de cura a nivell de salut, de vetllar pel seu estat de salut, perquè tingui una bona nutrició. Vull dir que crec que és un complement fantàstic l'un amb l'altre, i ens podem ajudar, i de fet ens ajudem mútuament els que tenim gossos, ells a nosaltres i nosaltres a ells.
A part dels gossos, que evidentment tenen tota aquesta característica que tu has descrit també, teniu altres animals que també són beneficiosos per a les persones en el sentit de l'acompanyament i d'aquest vincle afectiu, o no? És el gos el paradigma?
A veure, el gos és el gran exemple de company. Sempre s'ha dit que és el millor amic de l'home, i crec que està demostrat que així és. Però el fet és que compartir la vida amb qualsevol animal de companyia, pot ser un gat, pot ser una cobaia, això ens aporta els mateixos beneficis. Potser el vincle que s'estableix és una mica diferent, perquè en el cas dels gats, per exemple, sempre diuen que, per exemple, el gos viu amb tu a casa teva, en canvi amb el gat tu vius a casa del gat, no? Perquè el que està sempre totes les hores allà i el que domina el territori és ell. Però tot i així, tot animal que suposi que ens aporta una tranquil·litat, una companyia, que no ens fa sentir sols, que ens obliga a socialitzar, a relacionar-nos, a sentir-nos millor, amb qui podem compartir el dia a dia, ens aporta un benefici. Si un gat, un gos, una cobaia, un conill, o l'animal de companyia que tinguem a casa.
Aure, huelles compartides, com funcioneu? Perquè crec que podeu tenir socis, no?, en huelles compartides.
Exacte. Nosaltres som una associació sense ànim de lucre, i el que podem fer és, exacte, tothom qui vulgui col·laborar per fer realitat aquests projectes de sensibilització que portem a terme i altres projectes que tenim en marxa, doncs si els ve de gust es poden adreçar a la nostra pàgina web, que és huellescompartides.org. Allà primer de tot ens podran conèixer, saber una mica el que fem, i si els ve de gust, doncs, ajudar-nos a tirar endavant tots aquests projectes, doncs tenen l'opció d'omplir un formulari i fer-se soci de l'associació, i això en funció de la disponibilitat de cadascú. Es pot fer una petita aportació, una aportació més gran. L'important per nosaltres és sumar, és tirar endavant projectes, és seguir sensibilitzant sobre aquest tema i visualitzant sobretot aquest vincle, no? Aquests vincles que donen vida, i el Jorge i la Kofi crec que en són un exemple claríssim a partir de la relació entre gossos i persones.
Fantàstic. Mira, evidentment saps que tenim aquí el Giorgio Ossola amb nosaltres, que a través de la vostra iniciativa ens fa partíceps a tots d'aquests beneficis. No sé si us voleu saludar. Podeu parlar un segon, si voleu. Hola.
Saludar al Giorgio. Hola, Giorgio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estar contigo de nuevo y agradecerte públicamente que nos hayas ofrecido tu testimonio, porque creo que es muy importante para sensibilizar, y más de una realidad como lo que es la de las personas sin hogar, ¿no? Y cómo te ha ayudado, en tu caso, Kofi, a sobrellevar esta situación, a sobrevivir, como tú decías. Y la verdad es que para nosotros ha sido muy bonito y muy importante contar con tu testimonio, y te lo agradezco públicamente.
Oh, gracias, Mar. Yo soy muy feliz de estar aquí, aunque porque pienso que la mía testimonianza cada vez es necesaria, porque la visibilidad es muy importante. El ser invisible, un daño muy grande.
Además, dejadme que diga antes de despedir a Aure que en vuestra página web, la web de Huellas Compartidas, que es muy fácil de encontrar en Google, hay un vídeo de 3 minutos y pico de la experiencia de Giorgio, muy bien filmado, que vale la pena recuperar para si algunos de nuestros oyentes quieren verlo. De verdad que está muy bien. Aure Ferran, pertany a l'associació Huellas Compartidas. Aure, gràcies per entrar uns minuts aquí al Camins i per tota la vostra tasca. Nos quedem uns minuts més amb Giorgio, ¿vale?
Gracias,
¿eh?
Venga, una abrazada. Claro, Giorgio, Kofi te ayuda mucho para muchas cosas, pero de todo lo que te aporta, ¿qué es lo mejor?
Allora, no todos, quello que he vivido con Kofi ha estado, poniéndolo así, fácil y por la calle.
Sí.
El primer motivo es porque es muy complicado acceder con un perro a los servicios sociales.
Es verdad.
Y, por ejemplo, que yo sepa, hasta hoy en Barcelona, solo 3 entidades tú puedes acceder con tu perro. Uh-huh. Quindi la mayoría de los servicios básicos, ducha, comedor o algo, son tancados. Para ti, si tienes un perro, tú no puedes acceder. Uh-huh. Cosa me ha donado Kofi.
A ver.
Allora, Kofi me ha hecho... Como he dicho antes, me ha abierto de verdad las emociones.
Esto para ti es clave, ¿eh?
Es clave porque mi historia de vida era una historia de trabajo, una vida solo mirando al dinero, al trabajo. Sí. Trabajaba 6 días a la semana, 10 horas al día. Es un poquito el sistema de donde soy nacido yo. Uh-huh. ¿Okay? Pero no quería más una vida con esa dirección. Quería mucho más, no sabía cómo, y al final lo conseguí con Kofi, con la ayuda de Kofi. Y también, no porque ahora trabajo en la red,
sí,
me he tenido mucha suerte a encontrar personas que se comprometieron mucho conmigo y para mí.
Sí.
Porque salir de la calle no es fácil por muchos motivos. Mas lo importante es que alguien se comprometa contigo, porque si no es casi imposible, porque está mucha burocracia, mucho tiempo de espera, entre una cita y la otra pasan meses,
sí,
y en esos meses, pero es calle.
Te digo una cosa, Giorgio, las otras personas que han tenido esta experiencia de vivir en la calle nos han explicado algo muy similar, que siempre hay un ángel, ellos alguna vez han utilizado un ángel, una persona, que es clave, ¿eh? Porque sí que es cierto que estas personas dan la vida, se comprometen, como tú has dicho. Es fantástico saber que existen estas cosas, pero también es fantástico escuchar testimonios como el tuyo, porque la caída es muy fácil, pero levantarse es muy difícil. Se tienen que dar muchas circunstancias, y entre ellas la voluntad. Y tú has tenido esta voluntad, evidentemente marcada por Kofi y por otras personas que te han ayudado.
Claro.
Pero tú...
todos los ángeles que de cosas hablamos,
¿sí?,
tienen un nombre.
Ah.
Sería bueno, cuando hablamos de esa persona, siempre hablar aunque de la persona y del nombre de la persona, porque lo merece.
Muy bien. ¿Quieres hacerlo?
Yo tengo en la red, tengo que hablar de todos mis compañeros,
¿sí?,
que antes no lo eran, ahora sí. De todo el equipo de acogida, de todos los equipos de support que trabajamos juntos, de la IARP Arabarnés, que es un sitio que toda Barcelona para mí tiene que mirar, y una vez que se sale de ese hogar, uno ve la vida en modo diferente. Y empieza a pensar para mí que necesitamos, por ser feliz, entre comillas, sí, de compartir mucho más.
Giorgio Sola, muchas gracias por contarnos tu historia. Enhorabuena, porque es una historia conmovedora. Yo creo que a los oyentes les habrá gustado mucho. Y adelante. Y enhorabuena por cuidar también de Coffee, de cuidaros mutuamente también. ¿Qué raza es? ¿Qué raza es Coffee?
Raza reina, una mezcla que india reina.
Vale.
Yo, si puedo, quiero ringraciar a todos los habitantes de Barcelona.
¿A todos?
Porque la gran mayoría tienen un gran corazón,
sí,
y nos lo demuestran cada día, uh-huh, porque tenemos un montón de gente que cada tarde sale de su piso con un plato de comida y lo dona a quien magari está enfrente.
Te digo una cosa, la radio es maravillosa también porque pasan estas cosas. Escuchamos tantas veces a la gente hablar mal de unos de otros, atacarse, quejarse, y que venga una persona como tú con todo lo que ha vivido y diga gracias a todos, porque todos tienen su corazón y han aportado algo. Me parece una forma maravillosa de terminar esta primera parte del programa con tu entrevista. Giorgio Osola, viva que esta experiencia, Huellas Compartidas, esta iniciativa que te vaya a permitir la calidad de vida de las personas, ofreciéndoles la compañía de un gos y es la seva experiencia que nos la oferta aquí al Camins. Giorgio, muchas gracias.
A ti.
Estàs escoltant els millors moments de la setmana a Camins.
La ràdio fresca, la ràdio dinàmica. Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Ben tornat, ben retrobat, quina alegria veure't.
Gràcies.
En fi, va, Àngel, els teus temes. El primer de tots té un títol inquietant, mal exemple dels cristians. Dos punts, l'escàndol de Kirill. Jo crec que ens parlaràs del patriarca de l'Església Ortodoxa Russa, no?
Sí,
en aquest cas.
Sí. Penseu que la divisió entre les dues esglésies, la catòlica i l'ortodoxa,
sí,
és, des del punt de vista teològic, molt difícil d'entendre pels creients normals i que, en definitiva, ve d'un conflicte polític entre Roma i Constantinople, avui Estambul. Uh-huh. Per tant, en definitiva, tots som fills del mateix pare, tots som seguidors de Jesús, i jo crec que a mi, com a molts creients, ens escandalitza aquesta situació a la qual el patriarca de l'Església Ortodoxa Russa s'ha convertit en una mena de mà dreta i de justificació moral de la invasió, uh-huh, de la invasió de Rússia cap a Ucraïna.
Sí.
El papa Francesc ha fet el que ha pogut. Va anar a l'ambaixada de seguida, va trucar Zelensky, així que va haver la invasió, es va personar, ell, se'n va anar ell a veure l'ambaixador de Rússia al Vaticà,
sí,
i estaven previst de que es trobessin ells dos a Jerusalem. No ho han fet, finalment.
El patriarca ortodox rus i el papa.
I el papa. Mm. S'havien de trobar a Jerusalem. Finalment han decidit els dos de comú acord no trobar-se, però sí que van tenir una trobada telemàtica, que no va anar gaire bé. El papa ens diu que els primers 20 minuts de la conversa, que va durar uns 40 minuts, no va fer altra cosa a Kirill que justificar la invasió. I, és clar, a partir d'aquí, doncs, és molt difícil, perquè si ja justifiques, o sigui, si ja justifiques qualsevol tipus de violència del tipus que sigui,
sí,
doncs hi ha una part de les raons que el papa també apunta de que potser, o que segurament la OTAN, amb aquesta ampliació que va fer cap a l'est d'Europa, va jugar en foc i segurament va ofendre Rússia i se'n va aprofitar. Però a mi, la resposta que dona el papa a la premsa italiana sobre el que ell li va dir a Kirill un cop Kirill es va dedicar, diguem, a justificar la invasió,
què
i per tant
dir?
Els morts.
Què
li va dir
el
següent, i ho diré literalment.
Vinga, va.
No entenc res d'això, germà. No som clergues de l'Estat. No podem fer servir el llenguatge de la política, sinó el de Jesús. Som pastors del mateix poble de Déu. Per això hem de cercar camins de pau, fer cessar el foc de les armes. El patriarca, diu, no es pot transformar en l'escolar de Putin. Li va sentar molt malament a Putin. Li va sentar molt malament a Putin, sí, i li va sentar molt malament al patriarca.
Hem llegit notícies, sí, que recollien, sí, aquestes...
I després va dir, Kirill, a través de la seva premsa, va dir, el papa ha escollit un to inadequat per transmetre el contingut de la conversa. I, per tant, aquí el paper del Vaticà, que era un paper que jo encara no descarto que finalment sigui rellevant, perquè estem parlant a última hora, malgrat aquestes enormes discrepàncies i aquesta acció de Kiril, des del meu punt de vista, tan dura i tan poc cristiana, però realment aquest encontre no va anar bé, aquesta resposta del papa va irritar a Kiril, i això no obstant, el papa segueix sent intel·ligent, i, per exemple, ell no vol anar, que se l'ha convidat reiteradament, tant per part de l'alcalde com pel president Kerensky, no vol anar a Kiev. Diu, no, primer jo he d'anar a Moscou. Això se li ha criticat. A la premsa espanyola jo recordo crítiques al papa per dir, escolta, com és que no vas anar allà? Ell ha enviat els seus,
sí,
els seus representants, sí, sí, i tal. Bueno, estem en així. Com a cristià, com a cristians que som tots, ortodoxes, catòlics, i insisteixo en aquest cas, a més, amb no tantes diferències doctrinals com pot haver-hi, per exemple, en el camp dels protestants, molt trist que, encara que no siguin responsables ni un ni l'altre, ni el papa ni Kiril directament de la guerra, però que sí que no hi hagi la possibilitat de posar-se d'acord i d'insistir en els respectius polítics, la major part d'ells cristians, d'una i altra banda, que el més raonable, ja no solament el que més s'adapta al que predica Jesús, el més raonable és aturar immediatament les armes.
A més, ja com a comentari final, si em permets, o sigui, si les paraules del papa han estat aquestes literalment, és que és irrefutable i és irreprochable. No veig on està el problema. El to, a lo millor de dir allò, la part final de qualificar-lo, no?, com a titella una mica de...
Sí, de jo crec que aquesta part... Però, bueno, si més no, jo l'he recollit del Corriere de la Sera. Sí. A vegades també no sé fins a quin punt va ser el literal que va dir, clar, no a ell o el periodista.
Vés a saber. Bueno, doncs queda comentat. Segon tema que ens portes en aquesta vesprada, Charles de Foucault i els pares del desert.
És que a mi m'apassiona el desert. A mi m'apassiona el desert. No hi he estat masses vegades, he estat només una vegada al desert del Sàhara, però en ple desert, com el de les imatges, aquelles veient les caravanes i veient la sorra. Sí, sí, sí. Hi he estat només una vegada uns quants dies, però m'agradaria molt tornar-hi.
Bueno.
Charles de Foucault era un home de família benestant, francès, militar.
Recordem que ha estat
canonitzat.
Bueno, no, ha estat canonitzat ja el diumenge 15 de maig.
Ah, doncs veus, mira.
Ja està, ja ho tenim, això.
Doncs veus, jo ara ho tenia de que encara quedaven uns dies.
Va ser el propi papa Francesc en la primera beatificació presencial, després en postpandèmia.
Perfecte. Bé, doncs aquest home té una vida apassionant. La conversió d'ell, que té una joventut, diguem-ne, mogudeta, no era precisament un santet.
Bueno, això està bé.
Està bé. Havia vist tots els costats.
Correcte.
I ell fa la conversió... Mira els tres temes que el van portar a una conversió radical.
A veure.
Una, ara sorpreneu-vos, la fe i la devoció dels musulmans.
Ah.
Ell va viure molt de prop, és una vida molt llarga i no tenim temps d'explicar-la, però
anem,
va estar molt al Marroc,
sí.
Es va disfressar de jueu per visitar el Marroc sense riscos, etc. I ell el va impactar la fe i la devoció dels musulmans. La segona, una dona, la seva cosina, i tercera, la lectura d'un llibre, Les elevacions de Bossuet. Aquests són els tres elements que amb ell el provoquen una conversió radical, i en tot cas, ja et dic que és una vida apassionant, però hi ha tres moments de la seva biografia que voldria recalcar. Una és aquesta que et deia, ella es disfressa de jueu i durant un any recorre el Marroc sol per cartografiar-lo. Ell era un home que li agradava molt la cartografia, dic que havia estat militar, va ser expulsat de l'exèrcit.
Quina vida, no?
Apassionant. Després ell, per un enorme criteri d'humilitat, es fa criat de les Clarisses a Natzaret.
Què dius?
Ja era sacerdot...
Voluntàriament?
I es fa el criat. O sigui, normalment, i sobretot en aquella època, era al revés. O sigui, les monges tenien el director espiritual, que era un sacerdot, ell es fa criat. O sigui, criat vol dir que és el que escombra, el que prepara a la cuina els aspectes, diguem-ne, més senzillets i tal. I després, una cosa apassionant, és el fa el primer diccionari francès Tamarec, el dels tuàrics. Un altre tema que m'importa molt i molt d'ell i que em va sobtar absolutament. En realitat, ell és un fracassat. Malgrat que ara ha estat beatificat i malgrat l'enorme nom que té aquest moment, sobretot a França, però a Europa en general i algun dels seus llibres, ell diu, no he aconseguit convertir a ningú. O sigui, va estar més de 30 anys al desert, sol, intentant establir relacions amb els seus veïns musulmans, però no va aconseguir convertir-ne cap. Ho diu ell.
Sí.
Diu, vaig establir relacions fraternals amb els tuàrecs, això sí, i per tant, des de la nostra perspectiva, fins i tot des de la perspectiva d'algú que entengués l'Església com un sumatori de conversions, semblaria...
Un fracàs.
Un fracàs, una pèrdua de temps, que vas fer 30 anys en aquí, passant gana, passant set, passant solitud, i resulta que no converteixes a ningú. Vas venir dient que volies transmetre l'Evangeli, la joia de l'Evangeli, i sí. No tots els musulmans segueixen sent musulmans.
Però, continua.
No, i finalment la mort tampoc és heroica. Ah. Perquè podries dir, bé, però al final... No, el va matar un tuàreg que tenia 16 anys, amb una estúpida discussió i quasi bé sense ni adonar-se'n, el tret va tenir la desgràcia, li va disparar un tret que el va matar. O sigui que el pobre Charles Foucault va tenir una vida que no podríem dir exitosa. I això, no obstant, amb algunes persones com a mi mateix, ens genera una enorme admiració. Una enorme admiració. És hereu, i d'aquí venia una mica el títol que jo posava abans, dels Pares del Desert. Uh-huh. Els Pares del Desert és aquella imatge d'un home amb una cova tota la vida. Com comença? Comença a finals del segle III. El primer és un home que és perseguit per ser cristià per l'imperador romà Dàcia, i aleshores, mentre ell s'escapa de la persecució, es posa en una cova per esperar que no el matin. I resulta que allà descobreix que aquesta vida, doncs, porta aquesta vida d'ermità li porta un gran enriquiment personal. Després, a partir d'aquí, venen altres. Per exemple, el succeeix Antoni, que és un dels més coneguts. I fixa-t'hi el que diuen... Això et recordarà altres religions. Diu, l'espiritualitat era la necessitat de viure l'espai interior, de reconèixer les emocions i les passions que ens mouen, de conviure amb elles, perquè allà es produeix la trobada amb Déu. Vols conèixer Déu? Diu, aprèn abans a conèixer-te a tu mateix. I la imatge mítica, que hi ha una pel·lícula de la qual ara no recordo el nom, és aquella, sí, Simó del desert. Uh-huh. No sé si l'heu vist, Simó del desert. És d'aquell home que un dia decideix posar-se dalt d'una columna al mig del desert, amb una columna, només amb una petita plataforma dalt, i ell viu sempre allà dalt. De tant en tant li pugen, a través d'un sistema de cordes, una mica de menjar i aigua, i allà viu durant anys i panys i panys. Sí. Això és tan allunyat de la nostra mentalitat, tan allunyat del nostre dia a dia, ple de comunicacions, ple de relacions, que no podem estar 20 minuts sols, que necessitem ja immediatament interrelacionar, que a mi, honestament, m'impacta. I, per tant, sóc un lector de les seves cartes, sóc un lector de la seva biografia, i recomano molt que qualsevol que vulgui donar un gir a la seva perspectiva del món... Després et pot agradar més o menys i pots tenir moltes crítiques sobre quina era la finalitat d'aquesta vida, entre cometes, fracassada de tots aquests que no feien, al final, més que pregar, no feien res més. Uh-huh. Llegiu a Charles de Foucault.
Jo només reivindicar la dignitat del fracàs en aquesta vida. De qui ho intenta i ho posa tot, però no li dona. I al final et dic una cosa, si mires l'escriptura, el Senyor normalment escull els fracassats, els que aparentment no tenen un talent, i ara em ve a la ment Moisés, que era una persona que tenia que alliberar tot un poble, però no sabia parlar, i el va posar davant del faraó perquè li digués tal. És a dir, el Senyor normalment es fixa en les coses que humanament, perquè clar, la divisió entre fe i raó és molt clara. O sigui, la fe no té a veure amb la raó, és un misteri en aquest sentit. M'ha agradat molt aquesta reflexió sobre Charles de Foucault i queden convidats els nostres oients i nosaltres mateixos aquí al programa a investigar una mica més sobre aquesta vida apassionant amb un aparent fracàs. Tenim temps de tractar encara algun tema més i el títol que m'has proposat és Creix la fam al món.
Però com que aquest tindrem una mica més... No sé com anem de temps.
Podem dedicar 5 minuts.
Sí, doncs, però prefereixo doncs, parlar d'un tema que a mi també m'ha interessat molt i si tenim temps, o aquest el guardem per una altra setmana, el
vale.
Tema de la fam.
Aquest m'agrada molt, aquest titular, que és una bona decisió, com si fos un bolet que surt, sí. Del Tribunal Suprem dels Estats Units. A veure, quina és aquesta
bona
decisió?
Mira, és un tema...
Celebrem-la.
És un tema trist i alhora apassionant.
Vaja.
Un home que es deia John Henry Ramírez, família, ja pots imaginar-te, molt pobre, segur que llatí pel cognom, l'any 2004, amb una nit d'alcohol, de drogues, de, en fi, etcètera, apunyala l'empleat d'una botiga. L'apunyala, 29 punyalades.
29, eh?
29 punyalades 29. I el mata. Estem al 2004, fuig a Mèxic, el 2007 l'enxampen, i des d'aleshores, després hi ha una sentència, el condemnen a mort, que ell accepta. Ell accepta la condemna de mort.
No es defensa, eh?
No es defensa. El que ell no intenta justificar la brutalitat d'aquest assassinat, i no solament això, sinó que diu que ell ja desitja
morir-se. Pagar aquesta deuta.
Pagar aquest deute amb la mort. Bé, això és a Texas, que és l'estat, si recordeu, més dur, i on més penes de mort hi ha, i on les armes...
Schwarzenegger.
Sí, i on les armes encara
aquest dia... No, Pau, no era Schwarzenegger, governador de Texas?
No, em sembla que era de Califòrnia.
De Califòrnia, és veritat. Li encaixava també Texas a Schwarzenegger. Sí. Si hagués anat, l'haguessin acceptat.
Bé, a Texas encara avui en dia és absolutament normal. Jo aquest dia parlava amb una persona que havia vingut d'allà fa ara escassament un any, entrar en una botiga i trobar-te diverses persones que porten al damunt una pistola.
Sí, sí,
però a la
sí.
vista, o sigui, sense cap tipus de mirament. O sigui, porten una pistola al damunt. Bé, aquest estat, doncs, per tant, la pena de mort està molt, o sigui, molt acceptada per una part important de la població, ja no diguem pels polítics que acostumen a ser republicans, tots aquests, per tant, la dreta, diguem, nord-americana. Aquest home ha estat el corredor de la mort diverses vegades, a última hora s'ha suspès i tal, però ell què ha reivindicat?
A veure.
I després d'una llarguíssima batalla ho ha aconseguit. Ell fa un procés de fe en el centre penitenciari on ha estat tots aquests anys, diguem-ne, detingut, entra en contacte amb un pastor d'una corporació que es diu Corpus Christi, que es converteix en el seu guia espiritual, i ell el que demana és que el dia que se li administri la injecció letal pugui estar agafat, o sigui, donant la mà en aquest pastor que ha estat i que és el seu guia espiritual,
sí.
I alhora que puguin estar en aquell moment pregant junts amb el pastor.
Vale.
Això primer li va ser rebutjat, i després, finalment, el Tribunal Suprem dic, en aquesta decisió, per 8 vots a un, és a dir, una majoria molt important, accepta, finalment, que ell pugui morir amb aquestes circumstàncies.
I pel que entenc, és una decisió extraordinària, no és habitual.
És una decisió extraordinària, però que senta jurisprudència, i, sí. Per tant, a partir d'aquí...
Pot ser que hi hagi més casos d'aquest tipus.
Als Estats Units, la gent que desitgi, que vulgui, i argumenti, diguem-ne, que la seva fe l'ajudarà al trànsit en aquell moment de mantenir una pregària continuada, i per tant s'ha acceptat de que això no solament afecti els cristians, sinó també el tribunal fa una sèrie de consideracions que fa que això sigui possible estendre-ho en aquest moment, com a mínim, als musulmans també i als budistes.
Bueno.
Estats Units, en aquest moment, desconec perquè només es fixa en aquestes tres religions. Per exemple, veig que no es parla del judaïsme o d'altres religions, però com a mínim en les seves consideracions
aquestes
el Tribunal Suprem dels Estats Units decideix que aquestes persones, les de fe cristiana, musulmana i budista, puguin estar acompanyats d'un clergue o d'una persona, diguem-ne, que els acompanyi en aquest trànsit
doncs en un moment,
de la vida
en,
a la mort.
En un moment tan dur, evidentment, un dels més durs que es poden experimentar, saber que moriràs, doncs crec que és, com tu deies, una bona decisió del Tribunal Suprem.
I que és molt entenedor pels que som creients. Imagina la diferència entre fer aquest trànsit sol en un context d'una enorme fredor, a la qual, diguem-ne, si te mobilitza i se t'administra aquesta injecció letal, hi ha un vidre, de més.
Sí,
això que es veu a les pel·lícules és cert.
És cert.
Perquè ha d'haver-hi testimoniatge.
És com un espectacle allà.
Bueno, perquè ha d'haver-hi testimoniatge.
Sí.
Llavors se suposa que les persones que estan darrere el vidre són els que donen testimoni que veritablement s'ha produït.
Però com a mínim a les pel·lícules, i la meva cultura es basa en les pel·lícules dels 80 i dels 90, bàsicament, a part dels testimoniatges, a lo millor hi ha gent convidada. És com un...
Això ja, jo no ho sé exactament. A les pel·lícules estic d'acord amb tu.
Sí, llavors no
jo
sé.
No ho sé. Si ha... Jo crec que alguna vegada, el que sí crec és que alguna vegada, o en algun estat, perquè ja sabeu que les diferències
sí, estats
Units a vegades són molt
abismals,
radicals.
Abismals.
La família de les persones, diguem-ne, mortes o assassinades, o sigui, els perjudicats,
sí,
els familiars,
poden estar,
poden estar presents.
Pau fa així amb el cap dient que sí, que sí.
Ell, crec que sí. Ara, si ja hi ha espectacle, això ja no ho sé. Imagineu-vos, doncs, la diferència entre poder estar acompanyat amb una pregària amb una persona de la
doncs,
confiança.
Doncs, sens dubte, una bona decisió. Se'ns queda en el tinter el tema de la fam, però aquest tema, malauradament, sempre estarà de moda, Àngel. Per tant, el podem tractar
properament. Una nota ràpida, només.
Va, un titular.
Que són 10 segons.
Vinga.
La fam mata, en aquest moment, fins a 1.800 persones cada dia a Kènia, Somàlia i Etiòpia. Cada dia.
Queda la dada, que és colpidora. Àngel, moltes gràcies. Hey, hey, hey! I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el The Very Best of Camins d'aquesta setmana, amb un home que produeix i respira tot alhora, no sap distingir-lo, Pau Massip a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la nostra Mary Jo, Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Laura Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Recordeu que ara de seguida arriba el bon Marçà i la seva entrevista en profunditat, amb preguntes allò punyents, però amables també, és una doble vessant que té. I nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, cap a les 8 i 5 o 8 i 6, més o menys, més o menys. Això vol dir que ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.